Creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. A IB3 Ràdio.
Bon dissabte, amics i amigues de Temps de Creure. Vos parla Joan Picornell i, com cada setmana, vos convidam a fer una aturada enmig del ritme del dia a dia per mirar, escoltar i sentir allò que dona sentit al nostre camí. Comença Temps de Creure. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
Varias son las celebraciones que confluyen en este domingo, en este fin de semana. Celebramos, por una parte, la colecta, el día de la Iglesia diocesana. Un momento para mirar a nuestra realidad más cercana, a nuestra Iglesia diocesana, la Iglesia en la que cada uno de nosotros hemos nacido y en la que se nos ha transmitido la fe. La realidad más cercana que tenemos, nuestra parroquia, nuestra diócesis. Un momento, pues, para pedirle al Señor que nos ayude a ser miembros activos de la Iglesia y de nuestra Iglesia diocesana. Que cada uno tengamos la responsabilidad de llevar adelante tantas y tantas tareas como hay. Sabemos perfectamente que la Iglesia no es simplemente una cuestión del obispo y de los sacerdotes. Es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que llevar adelante nuestra misión en la Iglesia. Por tanto, este día nos recuerda la importancia de nuestra misión, la de cada uno de nosotros, como cristianos, como religiosos, religiosas, sacerdotes, obispo, en nuestra Iglesia diocesana. Y a la vez, este domingo celebramos también la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral del Papa en Roma. Por tanto, un momento para rezar por el Santo Padre, para pedir al Señor que lo siga bendiciendo, protegiendo, acompañando, para que sepa guiar del mejor modo posible la barca de la Iglesia, que nos sepa conducir hacia Dios, hacia ese Dios que se acerca a nosotros, que quiere caminar a nuestro lado, que nos ama, que nos recuerda nuestra responsabilidad en la Iglesia. Feliz domingo de la Iglesia diocesana a todos.
Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església Mallorca.
El pròxim dimarts la Seu tornarà a omplir-se de color amb la Festa de la Llum.
¿Qué os viene a la mente si os digo la Fiesta de la Luz? Ocurre solo dos veces al año. Los rosetones mayor y menor de la Catedral de Mallorca, popularmente conocida como la Seu, se alinean para formar un 8 envuelto de magia y misterio. Es la alineación de sus dos rosetones. Ocurre cada día de la Candelaria y de San Martín, 2 del 2 y 11 del 11, respectivamente. Afirman los especialistas que los rosetones no fueron construidos expresamente para propiciar este fenómeno, lo que todavía causa mayor interés entre el público. Los primeros rayos de la mañana que iluminan la fachada principal desencadenan una explosión de color que procede de las 1116 piezas de cristal que componen el vitral mayor, también conocido como ojo del gótico, formando una figura que se asemeja a un 8. Te encuentras ante el más grande de los rosetones de todas las catedrales góticas europeas y también uno de los más grandes de la historia del cristianismo. Si estás en Mallorca el próximo 11 de noviembre, no puedes perderte el espectáculo lumínico. La catedral abrirá sus puertas a las 7 y media de la mañana. También podéis seguir este evento por streaming a través de sus redes sociales para vivir minuto a minuto la Fiesta de la Luz.
Una llum que no sols inunda les pedres, sinó també els cors d'aquells qui busquen el seu camí.
Esa misma luz, la que inspira, la que guía, ha acompañado al seminarista Andrés Forero, que acaba de dar un paso más en su vocación, su ordenación como diácono.
Creo que durante este tiempo de diaconado es importante un servicio a los pobres, pero también sin dejar de lado a los más necesitados, como son los enfermos, y a donde no llegamos por el servicio cúltico, ¿no? Es decir, el diácono tiene un servicio más social y más pastoral, pero el diaconado también es un momento especial para poder vivir el ministerio que se nos va regalando a los que ha convocado, a los que nos ha llamado.
tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure. L'Església a Menorca.
Ser missioners i ajudar els altres a ser feliços. Aquest ha estat el missatge central que ha guiat tots els actes amb motiu de la festa de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella.
Dia 24 d'octubre, després de la missa, tots els presents van compartir un refrigeri i es va inaugurar l'exposició Quin món volem deixar a les futures generacions? Veiem, jutgem i actuem. Una exposició que vol conscienciar sobre la importància de la cura de la casa comuna i del medi ambient. Dia 25 va ser el torn dels jocs per als infants i els joves, dels grups de catequesi i els escoltes. La jornada va continuar amb l'Eucaristia i un concert del coral Estel. Finalment, dia 26, després de la missa, es va comptar amb l'actuació del grup folclòric Sant Isidre i l'Escola de Ball de Bunyola.
Recentment, el recinte Firal d'Esmercadal ha acollit la jornada de cooperació internacional baix el lema Veus que creuen fronteres, organitzada per Càritas Diocesana de Menorca amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació.
La jornada va començar amb diferents ponències sobre projectes de cooperació al Líban i Palestina, a càrrec de persones vinculades a Càritas i el testimoni d'un jove palestí del grup Iniciativa per la Pau. A més, els assistents van poder veure l'exposició Palestina, Esperança de Pau i l'estand de Comerç Just. Ens aporta més informació na Raquel Hernández, responsable de cooperació de Càritas Menorca.
La jornada de cooperación tenía como principal objetivo sensibilizar sobre las realidades de las comunidades más vulnerables y también promover el compromiso solidario desde Menorca. Además de todas las experiencias y los proyectos sobre los que hablamos que se están realizando a nivel internacional, también tuvimos un espacio para compartir con Comidas del Mundo, ya que cada persona que participó y venía de otro país cocinaba. También incluidos voluntarios de aquí de Menorca que también hicieron comida menorquina. Y fue un espacio pues muy agradable para poder hablar los unos con los otros, conocernos personas que vivimos aquí con personas migrantes recién llegadas. Todo sumó y creemos que es importante para construir un mundo más justo y más fraterno.
L'equip sinodal de Menorca ha participat a Roma, al jubileu dels equips sinodals, juntament amb totes les diòcesis del món.
L'equip sinodal de Menorca, format pel bisbe Gerard, el vicari general mossèn Bosco Faner, la religiosa Maria Victòria Aymeric, el diaca Joan Mercadal, Isabel Marquès i Miquel Àngel Casasnovas, ha participat del 24 al 26 d'octubre a Roma en el jubileu dels equips sinodals juntament amb diòcesis de tot el món. Dia 24, cap vespre, després d'una estona de pregària, els assistents van escoltar les paraules de benvinguda del secretari Monsenyor Mario Grech i tres ponències sobre la sinodalitat a càrrec d'un cardenal i dos professors. Després, els equips sinodals es van reunir amb el papa Lleó, el qual va contestar a 8 preguntes de 8 equips sinodals de tots els continents i els va encoratjar a continuar pel camí sinodal iniciat fa uns anys. Escoltam ara a Isabel Marquès, membre de l'equip sinodal.
La trobada dels equips sinodals a Roma va ser una oportunitat d'encontre amb persones que hem estat treballant i recollint les respostes per al sínode. Tot estava ben preparat. Vam travessar la Porta Santa de Sant Pere com a pelegrins. També ens vam reunir en tallers, en petits grups que estaven dirigits per persones preparades. Poder conversar amb el mètode de conversa en l'esperit va ser nou per a mi. El diumenge, l'Eucaristia, també presidida pel papa Lleó, a la seva homilia ens va convidar a escoltar l'esperit i a seguir caminant junts per a la missió.
L'Església a Eivissa i Formentera.
La reina, Doña Sofia, va presidir el dijous passat al recinte Firal d'Eivissa la inauguració de l'11 Congrés Nacional i 15 Congrés Iberoamericà d'Alzheimer que s'ha desenvolupat fins aquest dissabte.
Además, ha aprovechado su viaje para visitar los lugares más afectados por la Tana y las lluvias torrenciales de finales de septiembre y primeros de octubre, interesándose por la situación de los damnificados y por las labores de recuperación. En su recorrido le han acompañado autoridades autonómicas y locales, así como el obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Rivas. La reina ha aprovechado también su visita para reforzar la colaboración de la Fundación Reina Sofía con los bancos de alimentos y, tras su recorrido por la zona más afectada por las inundaciones, mantuvo una reunión de trabajo con responsables de las instituciones y de entidades sociales de la Iglesia, entre ellas Càritas Diocesana de las Pitiusas.
La nova vidriera de l'església parroquial del Rosari, que mostra una escena de la maternitat de Maria, ha estat beneïda pel bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas.
Se trata de una magnífica obra del pintor Román Mural, elaborada en el taller de artistas vidrieros de Irún, que complementa la vidriera que ya se instaló en el templo en 2019, obra también de los mismos artistas. Esta nueva vidriera de 5 piezas, 3 metros de longitud y 1,5 metros de altura, ofrece una colorida estampa del nacimiento de Jesús en un establo de Belén con la Virgen María, San José y la adoración de los Reyes Magos y los pastores. Su elaboración e instalación ha sido posible gracias a la donación de una familia de la parroquia.
El bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas, ha inaugurat i beneït la nova casa parroquial de Can Bonet, a Sant Antoni, a la qual s'ha donat el nom de Can Virgili en honor del rector Virgili Bago.
El sacerdote de origen filipino que rige la parroquia de la Sagrada Familia ha desarrollado una intensa labor pastoral desde hace años. La bendición de la vivienda construida junto al templo contó con la presencia del alcalde de Sant Antoni y más de 100 de vecinos a los que se ofreció un desayuno una vez terminado el acto.
El cor parroquial de Santa Creu ha conmemorat el seu 20è aniversari des de la seva fundació en 2005.
Su impulsor fue el canónigo y organista ibicenco Pedro Miguel López, que lo dirigió en sus primeros años hasta que en 2010 asumió la dirección su actual titular, Elena Procurova. La agrupación coral está formada por unos 30 integrantes. Con motivo de sus 20 años de vida y en ocasión de la fiesta patronal de la parroquia, se organizó una exposición de fotos del coro y un concierto conmemorativo que contó con la presencia del obispo de Ibiza, quien felicitó a todos los miembros del coro y les dio las gracias por ofrecer su tiempo y sus voces a la parroquia.
¿Estás escoltant? Temps de creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
El proper divendres, 14 de novembre, a les 7:30 de l'hora baixa al Seminari Nou, mossèn Josep Ramon Ortega presenta el seu llibre Església en conversió, Eclesiopaties i Eclesiogènesis dels abusos sexuals a menors i persones vulnerables des de la psicologia, la cultura i la teologia. I avui estan nosaltres per donar-nos quatre pinzellades del seu nou llibre. Benvingut, Josep Ramon.
Gràcies per la convidada i gràcies per estar aquí i per ajudar-me a presentar aquest llibre.
I conta-mos, com neix aquest llibre? Com surt aquesta corolla?
Bueno, aquest llibre no neix des d'una perspectiva meva, sinó que neix des de la meva directora, que va ser la que va dirigir la tesi, una professora, Estel Lamorra, de Roma, que ella, quan li vaig demanar, bueno, per un tema que volia fer la tesi, em diu, escolta, tu hauries de fer aquest tema. Tu ets psicòleg, i havent estudiat teologia fonamental, hauries de tractar el tema de l'estructura de l'Iglesia a partir de la psicologia, a partir de la sociologia i a partir de la teologia. No? Quin canvi s'han de donar a dir l'Iglesia per tal de prevenir el tema dels abusos i quines coses positives podem fer per canviar aquesta estructura de l'Iglesia davant del tema dels abusos. Això va néixer d'aquí. Vull dir, va ser un tema que em va venir jo, no jo que vaig anar en el tema. No? De fet, en el principi li vaig dir no, jo no m'ho vull ficar amb aquest berenar perquè és un tema que no s'havia fet, no hi havia massa estudis, no hi havia massa cosa i, per tant, va ser quasi un començar un meló molt gran, no? I li vaig dir que no en el primer dia, em diu no, la setmana que ve me contestes. I així va ser. I la setmana que ve li vaig dir, bueno, ho podem intentar, a veure com va, no? I, per tant, aquest tema va ser un tema que me va venir a jo i que després també ha estat font de la meva pròpia conversió. No? I jo me pensava que això del tema dels abusos era una cosa només de quatre pervertits, per dir-ho de qualque manera, no? I llavors arribes a donar compte que hi ha moltes dimensions que són estructurals, que són també des del punt de vista psicològic, personals, no? Que ajuden, que fomenten, que han tolerat i que segueixen tolerant, per desgràcia, encara dins la nostra Iglesia, aquest tema dels abusos. No? Per tant, l'estudi és això, és un estudi que té una part psicològica, eminentment psicològica, del perfil de l'abusador i de les víctimes, té una part sociològica, com s'ha tractat aquest tema de l'Iglesia en el llarg dels quatre darrers pontificats, i després té una part teològica, no? Quins són els elements teològics que tenen a veure amb tot això. No? I d'aquí, després s'atreven quines són les eclesiopaties, és un nom un poc així tècnic, no? Quines són les patologies eclesials, quins són els elements que han promogut o promouen aquests abusos a dir l'Iglesia i quines són les eclesiogènesis, quines propostes se poden fer a partir d'aquests elements negatius.
Molt bé, i quina importància li donaries en el fet que la gent de l'Església s'estigui formant en aquest aspecte? Com creus que pot contribuir el teu llibre?
Jo crec que la formació és essencial. Primer de tot, perquè el tema dels abusos no és un tema de l'Iglesia, és un tema de tots. El 97% dels abusos no són de l'Iglesia. Per tant, és un tema que atanya tota la societat i que per tot el món se valora d'una manera distinta. Per tant, la formació ajuda, primer de tot, a donar-li nom, que és un tema que passa moltíssim, sobretot hi ha països on això està present quasi en percentatges elevadíssims, un tema molt secret que no se'n dona llum, no se'n dona visibilitat. I, per tant, una formació, la primera de tot, és que fa alerta que això és un tema important. No? I així entra en Freud, a pesar de que no sigui molt Freud, ja entra en Freud, és primer que diu, escoltau, que això és una cosa sèria. Vull dir, quan hi ha un abús a un menor, les seqüeles que té aquest menor són seqüeles molt greus. No? Per tant, jo crec que la formació és essencial, no? I sobretot per la conscientització, de dir, és un tema que és, i que el 87% dels casos són dins les pròpies famílies. Per tant, estem xerrant d'un àmbit molt important. Arribam a països que de 3 de cada 5 infants han sofert abusos. No és un tema menor. Què se fa dir l'Iglesia? Jo crec que l'Iglesia ha començat un bon camí. Primer de tot, d'assumir la culpa, d'assumir que hi ha hagut ocasions en les quals l'Iglesia, en vez d'estar llum, ha estat fum i ha actuat malament i que hi ha víctimes. I crec que tant de bo totes les institucions se posessin al mateix nivell de l'Iglesia, en aquest sentit, no? En aquest sentit de voler treballar per aquestes coses. El meu treball simplement és veure que el valor molt gran. Vull dir, jo sempre dic que d'aquest llibre se'n podrien fer 5 tesis més, perquè hi ha temes que, evidentment, jo no puc abordar totalment un sol llibre, no? Però sí que jo crec que serveix al Mago per donar una perspectiva de dir això és molt més ample de lo que nosaltres ens pensam. No és un tema de 4 pervertits, sinó que és un tema que tany moltíssimes coses, com una concepció renovada de la sexualitat, no com una genitalitat, sinó qualsevol cosa més, repensar la teologia del ministeri, repensar el poder al dins d'Iglesia, repensar el narcisisme i l'hedonisme que existeix, el secret i el silenci del d'Iglesia com s'ha d'entendre, el sentit del poder, és a dir, molt de temes, no? Per això dic, jo crec que aquest llibre l'únic que aporta són dir, quines són les pistes per on encara cal treballar moltíssim més, no? Perquè la fi, el que volem és que l'Iglesia sigui signe instrument de la presència de Jesús, no? Que és el que diu el concili i que és el que, per la qual està feta l'Iglesia, no? La signe, mostra i presència de l'amor de Jesús al mig del món. I, evidentment, en tot el tema dels abusos no ho hem estat.
I en quant a el producte final, aquest llibre, Església en conversió, quant de temps t'ha duit més o manco la seva elaboració i comenta-mos una mica com ha estat el seu procés?
Bueno, el llibre va començar, la redacció, el llibre va començar més o manco l'any 2020, va començar la redacció, però és un procés molt lent perquè quasi un any només per començar a llegir bibliografia, per començar a empapar-te un poc del tema. I va acabar definitivament l'any 2024, dia 3 de juny, que vaig defensar la tesi a Roma, la tesi doctoral, i en aquell moment pues, ja vaig començar a tenir, en aquest cas, PPC, que me va oferir l'edició. No? A més, PPC, des del primer moment, i el qual li vaig agrair, és que me va dir no vull que toquis una coma del llibre. Vull dir, la tesi doctoral íntegra. Perquè hi havia altres editorials que m'oferien sí, te publicaré, però has de reduir un 70%. I PPC, pues, des del primer moment, va dir no, Javier Navarro, el seu director editorial, m'ha dit no, jo vull que estigui tot sencer. Vull dir, perquè diu, és un estudi que és el primer que hi ha així sistemàtic d'aquest tema i no vull que se perdi cap citació ni cap profunditat d'aquest tema. I, per tant, durant aquest any 2024-2025 s'ha anat fent l'edició a PPC, perquè tot és un procés bastant llarg, no? I a la fi pues, vàrem acabar ara, en el setembre, ja va estar el llibre llest i se va començar la distribució.
I se mos acaba el temps. Moltes gràcies, Josep Ramon, per venir a conversar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest moment i per aquesta entrevista.
I ja ho sabeu, Església en conversió, divendres que ve a les 7:30 al Seminari Nou de Palma.
L'agenda de la setmana.
I ara, com cada setmana, fem una mirada al present més proper, el moment de repassar l'agenda setmanal amb tot allò que ens espera a les nostres illes. Des de Menorca ens acompanya Sònia.
Aquest diumenge, 9 de novembre, trobada al toro del grup de peregrins que aniran a Roma del 25 al 30 de novembre. A les 11 hores, missa al santuari, presidida pel bisbe Gerard, a les 12 hores, trobada de convivència i tot seguit dinar a la posada. També aquest diumenge, 9 de novembre, l'Església celebra el Dia de l'Església Diocesana. amb el lema Tu també pots ser sant. Les col·lectes aniran destinades a l'autofinançament de l'Església. El pròxim divendres, 14 de novembre, entre les 9 i les 20 hores, pregària a l'Església dels Carmelites, a Ciutadella. Dissabte, 15 de novembre, a les 11:30 hores, a la Catedral de Menorca, el bisbe Gerard ordenarà de prevere el jove Miquel Àngel Riera. La celebració es podrà seguir en directe pel canal de YouTube del Bisbat de Menorca. I finalment, diumenge 16 de novembre, trobada de fraternitat dels usuaris, tècnics i voluntaris de Càritas amb la presència del bisbe Gerard. A partir de les 11:15 hores, al castell, amb una visita al centre Talassa i un refrigeri. Aquesta activitat està marcada en la Jornada Mundial dels Pobres.
I anant fins a Eivissa i Formentera, Inés, que tenim per aquests dies?
En cuanto a la agenda diocesana, comentar que este domingo 9 de noviembre la comunidad diocesana celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Tú también puedes ser santo. Esta jornada invita a todos los fieles a renovar su compromiso con la vida cristiana y a colaborar con la misión de la Iglesia en su labor pastoral y social. Luego del próximo 14 al 16 de noviembre se llevará a cabo un retiro de Emaús para mujeres en la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa de Escúbels, un fin de semana de encuentro, oración y crecimiento personal pensado para fortalecer la fe y la comunión entre los participantes. El próximo sábado 15 de noviembre será una jornada especialmente intensa para la diócesis, ya que a las 9 de la mañana en el Monasterio de San Cristóbal tendrá lugar el Ministerio del Lectorado y Acolitado, en el que será instituido el seminarista Martín, acompañado por la comunidad monástica y diocesana. También a las 12:15 de la mañana la Delegación de Enseñanza convoca el Jubileo del Mundo Educativo, una peregrinación jubilar que partirá desde el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación, invitando a todos los miembros de la comunidad educativa a unirse en oración y acción de gracias. Ese mismo día, a las 7:30 de la tarde, se celebrarán las confirmaciones en Santa Eulàlia de un grupo de jóvenes en la Capilla de Lourdes.
I arribam al final d'aquest Temps de Creure. Gràcies per ser-hi. Fins dissabte que ve a la mateixa hora, aquí a IB3 Ràdio.
Sobre de les aigües on els meus peus poden fallar i allà trobo en el misteri sobre el mar caminaré. Thank you.
Música.